Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real. La Teua Radio, Radio Vila-real.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Bon dia, 15 d'octubre, així, en tots vostès, a la 92.2 de la freqüència modulada, en Ràdio Vila-real, un dia més, i un dia de que jo llitz, m'entere, comuniquen des del govern que ja se pot posar la tercera dosis de la vacuna Covid, i tots ho sabíem, però que aprofitaran per a posar-la de la gripe. Clar, en allò de que volen d'alguna manera aprofitar bé aquestes visites i com els diuen que tenen prou personal per a poder atendre això, o sigui, prou personal, i te posen dos vacunes de dos coses distintes el mateix dia, això sí, perquè no te passa res, una a cada braç. Ara sí, es presenten els meus companys, Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també Maria Ventura, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
I això que no tenim més braços, sinó aprofiten sí. I ens posen més vacunes de més coses,
imagina't,
no?
Imagina't si fóram un polp, eh? Ens donaríem temps a 8 vacunes a l'hora.
I a 8 reaccions, imagina't 8 com acabaríem la setmana.
Clar, clar.
A micro tancat, això diuen a micro obert, a micro tancat han dit unes altres reflexions, com per exemple Maria és partidària de que li posen les vacunes i que la gent cau ja de colp, no?
Clar, directament. Sí,
I Víctor?
Jo és que, a veure, és que la de la grip no me la he ficat en la vida, però és que ni ma abuela se la fica, crec.
No, no, és que ara ja ens diuen, hi ha que vacunar-se, hi ha que vacunar-se, que tu veus una vacuna i ja treus el braç. I
no,
dius,
jo
vacunen.
En ma casa sí que és veritat que s'han vacunat, mon pare, per exemple, es vacuna de la grip i la meva iaia també es vacunava de la grip. Sempre s'han, o sigui, perquè tenien freqüència a vacunar-se de la grip. Jo, per exemple, no m'he vacunat mai perquè no sóc propensa a patir la grip, per tant... Tampoc crec que em vaig afectar ara.
Ja, però la notícia, a partir dels 12 anys ja estan, aniran primer per els majors, després aniran baixant, la tercera dosis, la gripe, ens conscien tant que ja tot el món anem arromangant. O sigui, veus un centre de salut
i ja vas,
i tu ja vas arromangant-te el braç dient, i si no, aquell post que hi havia a les Alcries, Maria, que és molt bo,
sí, trau, recordes? Sí, el de ve sacando el brazo, no? O algo así, no.
Sí, per la part de darrere hi ha una rampa on la gent anava a vacunar-se del Covid, no? I, clar,
prepare usted el brazo.
Prepare usted el brazo. Sí, i clar, tots dient, i menys mal que el posen al braç, no?
Clar, menys mal, perquè hi ha vacunes que sempre les hem ficat al cul, és veritat, quan eres en menut.
No, però també hauria sigut molt bo, allò de prepare usted del cul, no? Maria, anem a passar als esports,
directament,
no?
Sí.
Directament, perquè avui, sabem vostès, nosaltres avui és que tenim unes entrevistes tan substancioses que no ens quedava temps per les notícies, vamos, que la meva pobra Maria ha tingut tanta feina este matí que ha tingut que fer preparar entrevistes tan llargues, pobreta meua, que tindran que sentir-les d'una altra manera.
Clar, clar. Per tant, esports. Encara que jo tinc una notícia molt, molt bonica d'esports que m'agradaria dir, i és que l'Ajuntament d'Almenara ha organitzat una sèrie de 3 jornades tècniques gratuïtes sobre futbol femení amb l'objectiu de potenciar-ho en la localitat i intentar poder traure en el municipi 2 equips de futbol femení, un de 8 i un altre de 11. Les jornades es desenvoluparan a les 5 de la vesprada en el camp de futbol municipal de la Corona els dies 22 d'octubre, de 9 de novembre i de 7 de desembre, i que les inscripcions seran gratuïtes i el podran fer al Molí de l'Arròs. Per si algú, si algú li interessa, és que m'ha paregut meravellós, i com era el moment de l'esport, pues ho he dit.
Víctor, todo tuya. Ya, todo pero... tuyo, todo tuyo el micrófono, toda tuya la audiencia, todo tuyos los oyentes.
Ya per fi torna el futbol de clubs, avui és en França, és a les 9, és el PSG Angers, sense Ramos encara, hi ha un lío ahí montat en Ramos monumental, que si està lesionat, que si té un problema mental, bueno... De tot se va dir a nit.
Un problema bueno, mental?
Espera.
Algú inclús va... no te ho pergues, que en la tertúlia algú inclús va culpar a la dona de que Ramos porte quasi tot l'any sense jugar.
Què?
Bueno, la dona sempre ho paga, perquè se va culpar a Rivera de que se deixara la pol política per culpa de Malú també. Malú. O sigui que les dones ho paguen tot. Imagina't quan siguen... perquè ara no, venen dos
escolta,
equipos femenins.
No va passar també... que hi havia un futbolista que havia augmentat un poquet de pes, que estava un poquet més grosset, de veritat, i van culpar a la dona de que estiguera un poquet més grosset. No sé si me recorde que va ser Cisco, el del Real Madrid o algú d'estos, que li va passar. T'ha deixat bocabadat, és que a mi m'agraden els xascarrillos estos.
Però, bueno, el dissabte a les 7 de la vesprada el Villarreal B, el diumenge a les 4 de la vesprada les xiques, que és en el canal... Nacional de tots en obert, i el diumenge a les 6 i mitja de la vesprada el primer equip contra l'Osasuna en l'estadi. Esperem que acudisca tot el món.
I Netflix baixarà el cap de setmana un mogolló, perquè clar, com ja n'hi ha futbol, la plataforma Netflix...
Damunt han pujat el preu, o sea que igual algú se borra.
De què? De Netflix? Han pujat el preu?
Sí, sí.
I els que tenien contratada de antes seguiran pagant el mateix? No, o sigui que te passen el recibo per el més diners d'això, té que estar reflexat en un contracte.
Això és perquè li ha pujat la llum a Netflix i mos l'han pujat a nosaltres, Susana.
Bueno, que
tinga
placa solar, què?
Ah, pues...
Que no gasta...
Vorà les sèries intermitentment, no? En funció de si fa sol o no, Susana. Ui, fa sol, Juego del Calamar. No fa sol, tampoc.
Esto, ui divendres, eh?
Ui divendres, nota.
Pauseta i el primer convidat.
Estàs a la 92.2 FM. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Maderargo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida. Puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Maderargo. Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Todos tenemos nuestro menú favorito en McDonald's.
Aitana también tiene el suyo. Disfruta ahora de su menú completo por $9.90. Una CBO con extra de queso, patatas con ketchup, McNuggets con deliciosa salsa barbacoa y mini McFlurry de Oreo con caramelo. Descubre más sorpresas en nuestra app My McDonald's. Ahora en McDonald's estamos por Aitana.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, avenida Castellón número 1, Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Lluís és el nou forner del poble.
Lluís emprèn.
Lola ha traslladat ací el seu estudi d'arquitectura.
Lola emprèn.
Anna s'estrena com a ramadera a la comarca.
Anna emprèn.
Tirar arrels a l'interior és sembrar futur.
Les empreses rurals generen oportunitats d'ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida.
Confia en elles. Reactivem Castelló. Fem territori.
Diputació de Castelló.
Versiones electrificadas en toda la gama SUV de Kia. Desde 12.800 euros hasta el 23 de octubre. Financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía.
Bé, i es comencem ja la recta final d'aixes festes de la nostra localitat veïna d'Almassora. Per això avui tenim a la seva alcaldessa, Merche Galí. Un plaer tindre-la de nou ací a Ràdio Villarreal.
Moltes gràcies a vosaltres, que sempre vos en recordeu de fer-vos aquesta cridadeta.
Sí, la veritat és que sí, a més, com que era cita obligatòria, no, parlar amb vostè, perquè estos dies sí que he xerrat amb la regidora de festes, Isladis Falcó, no? De que la veritat és que la localitat pues, ha sigut tota, diguem, un esclat de festa, no? que han recolzat moltíssim tots els aficionats taurins que vostès hagin donat suport a la festa, no? I això s'ha vist, no?, en tots els actes i en totes les exhibicions taurines que s'han fet a la localitat, no?
Estem molt contents. Fa pocs dies era quasi impossible imaginar que anàvem a poder tindre unes festes en què tornara el bou al carrer a la nostra vila. I això, mira, si va ser d'esta forma que el nostre programa de festes no incluïa cap acte taurí, perquè fins el dia 26 de setembre, com tu ja veu, pues estava prohibit este espectacle. En diverses reunions que havíem tingut en l'Agència Valenciana de Seguretat, jo sempre havia mostrat la meva predisposició a que se pogueren fer actes taurins en la nostra localitat, en mesures Covid i de la forma que fora, però pensàvem que era necessari que, igual que s'havia retornat molts altres espectacles, que tornaren també aquest espectacle, pues, que té tant d'arraigo en la nostra localitat, i finalment pues, ens vam aportar la grata sorpresa de que sí que va ser possible. Vam tindre molts pocs dies per a poder organitzar-lo, però amb l'ajuda de tots, de l'APTA, de la Comissió del Bou i de totes les penyes que se van ficar ràpidament a adquirir bous, hem pogut tindre pues una setmana de bous esplèndida, que va començar en ese encierro tan important de Fuente Imbro, amb l'assistència de més de 6.000 corredors als nostres carrers. I bueno, sense a més que haguem tingut que lamentar pues ninguna agarrada greu. Això és una molt bona notícia i ja mos queda molt poquet per acabar el que ha sigut pues, una setmana taurina. Jo crec que passarà la història.
Se li nota en la gola, alcaldessa, que ho ha passat bé. De totes maneres, he parlat amb molta gent d'Almassora i teniu tots la mateixa veu que demostra les ganes que hi havia de que tornara aquesta normalitat, no? Però és veritat que el dia del tancament, precisament, no vaig veure una entrevista seva en altre mitjà de comunicació i me va cridar moltíssim l'atenció, no?, quan vostè va dir ens van tratar de boixos quan vam començar pues, a redactar tot aquest protocol d'actes taurins i a comprar aquests exemplars cas, per a ixe tancament. I ara jo imagine que tota ixa gent que els va cridar boixos o se van a portar les mans al cap, pues també estaran celebrant, no, que digue, que estaran dient, pues ojalá mojos nosaltres també ens haguem animat com ells a fer-ho, no?
Bendita locura, no, a vegades. Sí, la realitat és que ens van plantejar que si no estaven preparats i aplegava el dia en què ens permetien que tornara el bou al carrer, no ho anàvem a poder portar a terme, perquè no és fàcil trobar els animals en tan poc de temps, i menys un encierro, perquè necessites de tindre almenys 8 bous que s'hagin creat junts, que a més estiguen a l'alçada del cartell que tenim en Almassora, d'una plaça de primera com és la nostra localitat. Així que ens vam llançar a buscar-los perquè volíem estar preparats i volíem aplegar al punt de que en el moment en què s'atisbara qualsevol possibilitat de que tornaren els bous al carrer, que nosaltres no tinguem que desestimar i la possibilitat per no estar preparats. Així que ens vam llançar, vam buscar i s'encierro amb les penyes que han col·laborat també amb nosaltres. Ho vam fer públic perquè pensàvem que era el que corresponia, que sapigueren tots els aficionats que en Almassora estaven preparats, i quan l'hem tret al carrer ha sigut un plaer veure l'acolliment de tota la gent. I això no haurà sigut possible si aquest estiu no ens ho haurem cregut.
Sí, jo imagine que Merche li hauran tocat alguns alcaldes, no, i alcaldesses, per intentar copiar també este model que s'ha plasmat, no, perquè a més és que ha vingut gent de totes parts d'Espanya, que bé, si abans Almassora estava en el mapa, no, diguérem, ara encara està més, no?
Sí que és veritat. De fet, molts companys me van demanar pues, el protocol que nosaltres havíem fet per a saber com ho havíem organitzat. També és veritat que en l'estiu, quan vam anunciar l'encierro, pues, molts companys meus me van dir: «Ai, com has fet això? Ara mos pressionen a nosaltres també. Els nostres aficionats també foren i nosaltres mos has ficat en una situació complicada». Però sí que és veritat que ara, el dia de l'encierro, jo me vaig quedar per la vila pràcticament tot el dia, perquè coincidia també, pues bueno, en un dia gran per a la meva penya, per a aficionats taurines, i vam estar en elles pràcticament tot el dia al carrer, com toca un dia com ixe, no? I se va arrimar molta gent de tots els indrets d'Espanya, i molts van dir que anaven a ficar ja en la seva agenda la vila d'Almassora, l'encierro d'Almassora en la seva agenda, per a tornar tots els anys a gaudir. Havien quedat molt sorpresos del dispositiu de seguretat que tenia, de la bona organització, i això és un mèrit pues, de tots, de la Comissió del Bou, de l'Ajuntament, de la regidora de festes, i de policia local, del regidor de seguretat també, que li van pegar moltíssimes voltes a com se podia fer de la millor manera. I tot, ja t'he dit, que hem aconseguit que molta gent i molts aficionats a l'encierro se'l col·loquen en l'agenda per a vindre tots els anys. I això al final és el que tu dius, a fer que Almassora pues, se la conega i reconega, que és aquest missatge que jo sempre llance, i aquest objectiu que jo tenia, que se mos coneguera i reconeguera, que tinguérem identitat pròpia, i bueno, manifestacions com esta pues, ens porten a complir aquest objectiu.
Sí, la veritat és que és meravellós. Mentre vostè estava parlant, jo estava imaginant-me ja Sant Fermín, Sant Sebastián de los Reyes i directament Almassora, no? En l'agenda d'un bon aficionat taurí que li agrada els tancaments als bous. Però és veritat que també hem gaudit de moltes altres activitats. A més, han tornat l'activitat als casals, a ixe recinte fester. Com s'ha portat la ciutadania? Perquè sí que es veu molt de moviment, hi han hagut incidents que s'han tingut que lamentar, danys materials al carrer. Com ha estat la situació?
Pues, al contrari del que nosaltres pensàvem, que pensàvem que l'esclat de festa seria un verdader esclat i que pot ser que la gent se descontrolara, pues no ha passat d'esta forma, sinó que aprofite que me diceu este espai per a felicitar a tots els almassorins i almassorines perquè s'han comportat magníficament i que Això és l'exemple, això és la imatge que volem també donar de la nostra ciutat. No hem tingut que lamentar ningú incident greu, pues més que la brutícia que s'acumula en els nostres carrers, fruit de la quantitat de gent que hi ha tots els dies, perquè feia temps que no veiem unes festes d'octubre amb tanta gent al carrer, però no hem tingut que lamentar ningú incident greu, ni en els actes taurins, ni en ningú altre acte. Hem aconseguit xifres rècord també d'assistència al recinte fester, pese al fred que hi ha aquests dies en la zona. I això pues, ja és una gran satisfacció que entre tots hem sigut capaços de transmetre aquest missatge de que també se poden celebrar festes en pandèmia, que també se poden celebrar en seguretat i que haguem donat pues, aquesta bona imatge. Recordo jo que bueno, havíem vist en el periòdic com en alguns altres llocs havien produït incidents últimament pues, en l'Octoberfest, de l'últim que jo recorde, això ens va fer preocupar-nos i estar pues, ben vigilants de que no passara en Almassora i la veritat és que és un plaer i un orgull sobretot, no? Poder dir que així la gent s'ha comportat meravellosament. Ens queda un cap de setmana encara ple d'actes, demanar a tots que continuem fent-lo bé, que continuem sent un exemple de responsabilitat i de civisme i que també és compatible disfrutar sense causar danys al mobiliari ni a unes altres persones.
Clar que sí, a més en el terreny cultural, alcaldessa, ens va encantar tantíssim el Dia dels Majors que més de 600 persones hicieren a esa plaça de l'Ajuntament perquè ells han sigut els que han patit més el dany de la pandèmia, que han tingut més por a eixir després al carrer i nosaltres així ho vam celebrar moltíssim. Jo imagine que era vostès també des del consistori pues els va alegrar, no?, tornar a veure aquestes cares.
La veritat és que sí, que se te ficava la pell de gallina al veure que podien tornar a començar un poc a la seva normalitat. És veritat que ha sigut un dia del major en què encara s'ha percebut molta por, perquè això sol ser un acte en el que acudissin pues, el doble de persones que havien acudit ahir, però que sí que se va veure per primera volta 603 persones de majors que s'atrevien a eixir al carrer, que s'ho passaven bé, que se retrobaven, que anaven pues, això, deixant enrere dies molt foscos per a tots ells i això sí que ha sigut una de les coses pues, més emocionants, no? Que veure la gent major que podia tornar a disfrutar dels carrers, a prendre els carrers, a ajuntar-se, a riure's. I, a més, va haver una actuació que els va agradar molt, de Francisco, van estar encantats i un bon berenar per a tots ells que se ho mereixien i era necessari, no? Feliç també aquest homenatge perquè han sigut els més patidors. Des del minut zero de la pandèmia van ser el grup més que tenia més risc de contagiar-se i el que més ha sofrit, així que bé està poder que tornen a la seva activitat, que vagin perdent la por. I això és gràcies, no ja van a aquells que estan vacunats, sinó que a tots, que tots estem vacunats també. La vacuna, ho diem des del principi, era la nostra esperança, era el que anava a permetre'ns recuperar la normalitat i està demostrat que és així, que ha sigut pues, la salvació la que ens ha portat a poder tornar a eixir als carrers.
Als carrers que eixirem avui, no? Recordar que ens queda aquest boletó final, aquest espai porta que es recupera també amb molt d'interès, no? I amb molt d'entusiasme per part dels ciutadans. Demà aquesta última exhibició taurina per als carrers de la vila i ja l'ofrena a la Mare de Déu del Roser, que a més eixirà per als carrers, com me va dir Isladis, perquè la professora, per culpa de la pluja, no es va poder fer. Així que, alcaldessa, ja que agafar força,
ja que agafar forces i tornar a mirar cap al cel perquè estem tots pendents de la previsió del temps perquè tenim moltes ganes de traure a la Mare de Déu des d'octubre de 2019 que no ha pogut eixir i se troba a faltar, no? I se també retrobar-se al carrer en la nostra patrona i estem tots pendents de l'oratge perquè tenim moltes ganes de poder-ho fer. Si és així, que jo estic segura que sí, pues serà una ofrena molt especial també per a tots nosaltres. Sé que hi ha moltes dones que estan ja enllestint els trajes que fa molt de temps que no han pogut eixir, els trajes tradicionals i els trajes de llauradora meravellosos. I sé que els tenen ja tots preparats per a poder traure'ls després de no poder-ho fer des d'octubre de 2019. Ha passat molt de temps, jo diria que aquests dies m'han fet donar-me compte de la quantitat de temps que portem ja en pandèmia, perquè hi ha gent que jo no l'havia tornat a veure des d'octubre de 2019 i ens veiem canviats, perquè crec que ens ha canviat a tots, però el que no ens té que canviar pues, són les ganes de continuar, les ganes de disfrutar i l'esperança per a que tot això acabi el més pront possible.
Alcaldessa, en lo bé que mos hem portat aquesta setmana, la pluja no mos té que furtar, diguem, aquest últim acte, no?, de traure a la Mare de Déu del Roser per el carrer, els carrers de la vila, no? Així que, alcaldessa Merche Galí, com sempre, moltes gràcies per haver estat així amb nosaltres i, pues, això, que disfruten d'allò més bé d'aquest últim cap de setmana i ens vegem tots per Almassora.
Per supost, moltes gràcies a Ràdio Villarreal.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Almassora t'espera per a gaudir de les festes en honor a la Mare de Déu del Roser. Bous al carrer, esports, concerts, exposicions i molt més. Consulta el programa d'actes a www.almassora.es i gaudis de les festes amb seguretat. Ajuntament d'Almassora. Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compraventa de cosechas en el campo.
I ara tenim amb nosaltres el president del Partit Popular de Vila-real, Adrià Casabó. Molt bon dia, Adrià.
Molt bon dia.
El PP demana més vigilància en el camp en l'inici de la campanya de recollida de cítrics. El PP de Vila-real, el PP en general, el PP en la Comunitat Valenciana?
No, esta és una acció que demanem des del Partit Popular de Vila-real. Uh-huh. Molts llauradors, també les cooperatives de la nostra ciutat, ens han traslladat la preocupació que tenen ara que s'inicia la campanya de recollida de la taronja. Desgraciadament, els últims anys s'han produït robatoris en el nostre camp durant la campanya de recollida, que això ve a sumar-se ja, desgraciadament, altres problemes que té el sector. Per tant, el que demanem des del Partit Popular és que aquestes mesures que s'han pres en altres anys no han estat suficients i el que demanem és que ara que comença la campanya s'implanten les mesures necessàries. No? Entre elles crec que és essencial dotar d'efectius de la policia a aquesta policia rural que s'ha desmantelat en els últims anys i que pensem que és necessària. No? Jo crec que els llauradors tenen ja prou dificultats, no? Coneixem i hem parlat moltes voltes de la plaga del cotoner, també les dificultats en el preu de la taronja. Només falta que damunt, quan van a recollir eixa taronja, part de ser la furten i no puguen recollir-la, no? Per tant, crec que és necessari que des de l'Ajuntament pues, es posen també totes aquestes mesures que siguin necessàries per a garantir la seguretat dels nostres llauradors i del nostre camp.
Clar, vostè en la mateixa nota de premsa dia el que acaba de dir, no ens podem permetir que en els problemes que ja tenen se'n añedisquen més. Vostè sap que si en Vila-real se guarda una oficina per a que la gent s'informe i poder reclamar aquests danys que ha fet el cotonet?
Sí, i està bé, però a mi m'hauria agradat que no haguem tingut que arribar a obrir una oficina i que el Partit Socialista que governa a Vila-real haguera aprofitat aquest poder que té a Vila-real per a demanar-li al seu mateix partit, el Partit Socialista, que governa en la Generalitat Valenciana, i el mateix Partit Socialista que governa el nostre estat i que té responsabilitats en el Ministeri d'Agricultura, perquè s'hagueren pres altres mesures abans que abocar els llauradors a demanar aquestes ajudes que hagueren de arribar molt, molt antes. No? Qualsevol iniciativa que vinga a ajudar al sector ens sembla bé, però desgraciadament crec que s'haguera pogut evitar i que s'haguera pogut ajudar als nostres llauradors molt abans.
Uh-huh. També diu que el Partit Socialista castiga a Vila-real sense la inversió d'aquests 8 milions en els pressupostos generals de l'Estat per a la comissaria anunciada per Benlloc.
Sí, desgraciadament una mostra més de com el Partit Socialista castiga la nostra ciutat. No? Jo, en els anys que soc regidor, he escoltat en moltes ocasions a l'alcalde de la ciutat anunciar que ara sí, ara ja veig a comissaria. Ho va tornar a fer en l'última celebració de la Policia Nacional fa uns dies, davant de tots els agents, que jo crec que han de quedar-se sorpresos cada que senten el mateix anunci any rere any, i això no arriba. Ell parlava d'una inversió de 8 milions, que ara sí l'Estat anava a fer, i la sorpresa ha estat quan esta setmana coneixíem els pressupostos generals de l'Estat, un document oficial en el que apareixen les inversions que van a fer-se per part del govern en les diferents autonomies. Ja la primera sorpresa era que esta comissaria de la Policia Nacional de Vila-real apareix com que Vila-real està situada en la província d'Alacant, que ja és greu que el govern d'Espanya, en la importància que té esta ciutat, no sàpiga ni on situar-la en el mapa, i això ens preocupa. A més, per si això fora poc, mal escrit el nom de la ciutat. I ahir ja ens emportem la sorpresa que els euros que destina el govern de Sánchez per a esta nova comissaria l'any 2022 són els mateixos que ha destinat en el 2021, 0 euros. I la segona sorpresa és que el total que apareix en la inversió, que arribarà a fer-se al final, en lloc d'aixòs 8 milions dels que parla l'alcalde, són només 2.900.000 euros. I els primers diners no arribaran fins l'any 2023, i estan parlant de 98.000 euros per al 2023, que això vol dir que pràcticament no va fer-se res. Per tant, tornarem a acabar la legislatura sense que això siga una realitat, no? I veiem com altres municipis sí que tenen una inversió, en el cas, per exemple, de Benidorm, de 8 milions d'euros, i on sí que està aquesta inversió que se necessita per a fer una comissaria com la que Vila-real mereix. Tots coincidim que les instal·lacions en les que està actualment la Policia Nacional no són les que corresponen a un cos de seguretat com este.
Després estan tancades.
Esta setmana mateixa, correcte, estan tancades.
Vostè sap per què estan tancades?
Pues pel que jo sé, per uns defectes que hi ha i que s'han tingut que subsanar perquè no complien els requisits, i com tu dius, el servei està tancat, la gent que ha de renovar-se el DNI ha de desplaçar-se a Castelló, i és evident, i en això crec que estem tots d'acord que les instal·lacions en les que es troba la Policia Nacional no són les adequades, i el que hauríem de fer és accelerar tot el que puguem el procés per a la construcció de la nova comissaria, però com li dia, desgraciadament tornarà a acabar la legislatura i no tindrem missa comissaria a Vila-real.
Vostè sap que avui, i si no ho sap, li dic jo, està el 40 Congrés del Partit Socialista en València, en el recinte ferial. Estarà entre el 15 i el 17, i el lema que ells tenen per a este congrés, avanzamos.
Avanzamos. És curiós, no?, que el Partit Socialista, en tot el que està fent en este moment, siga el lema que trien. No? Jo crec que estos pressupostos, així a Vila-real, pues, tenien desgraciadament esa mala notícia de que una volta més la comissaria no serà una realitat, però és que els pressupostos són per a tirar-se a tremolar. No? Jo veia la pujada d'autònoms una vegada més. Així, el Partit Socialista l'únic que proposa és pujar impostos i que els ciutadans seguisquen pagant i pagant, per a ells pues, implementar una sèrie de mesures que el que van és assegurar-se els vots en les pròximes eleccions. No? I desgraciadament no tenim un govern al nostre país que estiga gestionant la situació actual i plantejant solucions reals, sinó el que està fent és intentar veure com va aguantar en el poder. No? I pues, que siga avançar a costa de que els ciutadans estiguen passant malament, pues, crec que diu molt de com és este govern.
Claro, jo lo d'avanzamos, li ho preguntava a vostè perquè van avançant, ara ja el Congrés Federal l'han fet així a València, van avançant, volen posicionar-se i no deixen d'avançar en les comunitats autònomes.
Sí, veurem, jo crec que el Partit Socialista veu que se li estan complicant molt els governs en molts llocs, que la gent està donant-se compte de com estan realment governant i quin és el seu projecte el no projecte, no?, que plantegen per al nostre país, i evidentment els resultats de les enquestes a tots els nivells apunten per a un canvi important de tendència, i el Partit Socialista va començar a perdre molts governs, i això els fa que estiguen pues, pensant més en com aguantar i com aconseguir un resultat electoral que els mantinga en el poder, més que, com li deia, solucionar els problemes reals que tenen els nostres ciutadans.
Li va sorprendre a vostè que vingueren a València, perquè el Partit Popular, que fa 2 setmanes que ha tingut el seu congrés.
Sí, nosaltres vam tindre la Convenció Nacional, que es va clausurar a la Comunitat Valenciana. Uh-huh. Jo crec que amb un èxit més que notable, on el nostre president Pablo Casado va desgranar un programa de govern. Ahí sí que hi ha un projecte i un programa clar de què farà el Partit Popular si té la confiança dels nostres ciutadans per a governar este país. I això és el que ens agradaria saber també del Partit Socialista, que és el que està governant en este moment, no? Que vinguen així, pues això jo crec que demostra també que veuen que la Comunitat Valenciana està molt prou el canvi de govern i van a intentar que això no siga efectiu, no? I per això també crec que reforcen la seva presència a la Comunitat Valenciana, perquè veuen que és una de les autonomies que va haver un canvi de govern.
I a Vila-real?
I a Vila-real serà el següent pas, clar que sí.
Mire, nosaltres en un ratet recibim el Frente Obrero. Uh-huh. Serà un altre partit que també se presentarà a les eleccions. Uh-huh. Un nou partit, què és?
Bueno, al final jo crec que qualsevol ciutadà que té inquietud i vol participar de la vida política, crec que és lícit, no? Evidentment hi ha partits a la nostra ciutat que representen ideològicament aspectes molt diferents, però bé, si al final hi ha algun altre partit que apareix i que vol presentar-se, pues evidentment jo sí que considero que és important unir el vot també de la gent que tenim una forma d'entendre el projecte de ciutat similar, però bé, em sembla bé que qualsevol persona, qualsevol grup que tinguin uh-huh. inquietud pugui presentar uh-huh. la seva iniciativa.
Sí, en este cas ells se diuen a ells mateixos que són d'esquerres. Jo li dic això perquè, vora, enguany el Partit Socialista, en el seu congrés, el lema és Avanzamos. En el 2017 el seu lema era Somos la Izquierda, i en una estoneta se presentarà un altre partit d'esquerres, és a dir, ocorrís el mateix en la dreta i està dividida?
Bé, jo crec que el centre dreta en el nostre país sí que ha passat un moment de divisió, però crec que el treball que està fent el nostre president nacional, Pablo Casado, està tornant a aglutinar al voltant del Partit Popular, que jo crec que és la casa comú de molta gent, està tornant a aglutinar totes aquestes diferents sensibilitats o ideologies que puguen haver, no? I al final crec que és un projecte que està fent-se fort, ho diuen les enquestes, però també pues, la última possibilitat que hem tingut en una comunitat autònoma com Madrid, de que els ciutadans expressen el que pensen a les urnes, crec que ha quedat demostrat i s'aposta clara pel Partit Popular, no? I és cert que venim d'una època en la que el vot de centre-dreta està fragmentat, però crec que Pablo Casado va ser capaç d'unificar tot aquest vot entorn al Partit Popular, i el Partit Popular va tornar a ser un partit fort de govern i el que necessiten els espanyols i el que crec que molts espanyols estan esperant ja que passe per a donar solució als problemes i que este país avance cap al futur, però de veritat, no només en eslògans.
En este cas, vostè parla de lo que anuncia el president del govern, perdó, el president del Partit Popular, Pablo Casado.
Futur president del govern,
i
sí.
I el que ell parla i... vostè com ho extrapolaria a la ciutat de Vila-real? És dir, què diu ell que vostè pensa que en Vila-real ho podrien posar en pràctica?
Sí, jo crec que moltíssimes de les coses, no? Al final, el Partit Popular aposta per la llibertat en tots, uh-huh. En tots els àmbits, aposta per aquelles persones que vulguin invertir en el nostre país, en aquest cas en la nostra ciutat, puguen fer-ho, tinguent les condicions necessàries per a fer-lo. Desgraciadament a Vila-real creiem que hem perdut una dècada molt important per a preparar la ciutat per als reptes que tenia de futur. El nostre partit aposta també per una baixada d'impostos a tots els nivells, així ho està presentant també estos dies el president del Partit Popular de la Comunitat Valenciana i futur president de la Generalitat, Carlos Mazón. Al final, que els ciutadans tinguin més possibilitats de tindre els seus diners i gastar-los en allò que consideren fa que també l'economia es menege, no? En canvi, així tenim un model clar pel que està apostant el Partit Socialista, que és per pujada de la llum, pujada de la quota d'autònoms, pujada de la gasolina, pujada dels impostos, i això al final fa que la gent tinga menys recursos per a poder gastar i que tot es frene, no?
Ahir en el pleno, unanimitat.
Sí, vam tindre unanimitat.
Però van tindre vostès un xicotet desacord, no?
No, jo crec que
problema del polígon no és de, sinó que era una cosa heretada, i tornem a lo mateix. De qui és el problema?
Jo crec que i li ho he dit a l'alcalde en alguna ocasió, no? Crec que no es pot confundir unanimitat en submissió, no? O sigui, en alguns punts podem estar d'acord, per suposar que sí, però això no vol dir que no puguem explicar com faríem nosaltres les coses, o que hi ha coses que pensem que poden fer-se d'una altra manera, no? I això l'alcalde no ho entén. Mira, en el tema d'ahir hi havia unanimitat. Ahir el que va fer va ser aprovar l'exposició pública de la modificació del projecte del PAI de la carretera d'Onda. Uh-huh. El que es fa és cedir a fora, l'equip de govern ha decidit deixar fora tot el que tenim des del pont de l'autopista fins al casc urbà. O sigui, començar a urbanitzar-se des del pont de l'autopista cap a Onda, perquè els nostres veïns ens entenguen. Ens sembla bé. El que li vaig dir és que això arriba també tard, o sigui, han passat 10 anys. És com dius, és un projecte que en el seu moment va iniciar el Partit Popular, però l'any 2008 aquell equip de govern, tenint en compte la situació de crisi econòmica important que vivíem en aquest moment, va considerar que no era el millor moment per a fer...
Aquell equip de govern qui era?
Govern del Partit Popular, sí. Va considerar que no era el millor moment per a fer aquesta retassació, per a cobrar a totes les persones i empreses que tenien... parcel·les allí i ses quotes d'urbanització, perquè era un moment delicat on hi havia una crisi econòmica que estava fent que les empreses...
I ho deixen aparcat.
I s'ha disaparat. Ara el que ha fet este equip de govern és reprendre aquest projecte que en el seu moment tenia en marxa el Partit Popular, però que això, com li dic, pues arriba molt de temps tard, no? I el que li comentava jo també, això està bé, és una solució que feia falta, tots considerem, i per això hi ha unanimitat d'exposar això públicament, perquè el que volem és que els afectats d'aquesta zona, que són els que realment poden dir com veuen aquest projecte, puguen presentar les al·legacions que consideren, i per això estem a favor, per suposat, de que se doni aquest temps per a que els afectats parlen i vegem si realment aquesta proposta que ara se planteja és una proposta de consens o no. Però que jo li diria també a l'alcalde que aquesta proposta està molt bé, era necessari arreglar això, però al final estem simplement arreglant un problema que ja teníem en una zona existent. O sigui, això, desgraciadament, no està encara donant-nos més oportunitats de creixement. O sigui, estem arreglant una part, la que existís ara mateixa com a zona industrial en la carretera d'Onda, que s'està arreglant, però ni estem ampliant els metres ni les oportunitats de futur, que això és el que crec que hem de seguir treballant. Està molt bé, este problema, si això va avant, com li dia, tard, però el podrem solucionar, però el que n'hi ha que plantejar també no és quedar-nos només en solucionar o en ficar els parxes on tenim els problemes, sinó què anem a fer per a plantejar una ciutat d'oportunitats de futur atractiva per a que vinguin noves inversions a Vila-real, com sí que estan aconseguint fer altres municipis del nostre voltant.
En el seu cas, vostè dia que sí que el Partit Popular tenia visos de futur i, per tant, hi havia un projecte que s'ha reprès tard, segons el que me diu vostè. N'hi ha algun altre projecte que també el veu en aquesta situació així a la ciutat de Vila-real?
Sí, jo crec que ho he dit en moltes ocasions, no? Desgraciadament a Vila-real estan els mateixos reptes que teníem fa una dècada. O sigui, este projecte de la carretera d'Onda és un projecte que ve de molt lluny. Parlem del desdoblament...
Pensava vostè que se podia haver abordat molt antes?
Jo crec que sí, evidentment, no? El problema és que crec que pel mateix que parlàvem abans, que s'apropen les eleccions, pues els governs van bé en que els números no hissen, i n'hi ha que anar anunciant coses i fer desbloquejar coses per a que la gent pense que s'està treballant en això, no?
Però... Per cert, me dien, quan anunciaven que vostè venia avui a la ràdio, m'enviaven missatges dient-me bueno, que vostè es fa present a totes les festes dels barris i que l'alcalde ja n'hi ha barris als que no va.
Bueno, no.
Sempre passarà el mateix, és dir, vostè després també hi haurà barris on no anirà. Cuidado que això se queda gravat, eh?
Sí, no i crec que puc dir-lo sense por a que es quede gravat, no? Jo crec que això és un dels problemes que en moltes ocasions i que crec que li passa també a l'alcalde de la ciutat, no? Que quan un està cert temps en el poder, pues va despegant-se de la gent i del carrer, que és on hem d'estar, no? Jo he estat, com tu has dit, en pràcticament, o en totes les que he pogut, festes de carrer, però no només en les festes de carrer, sinó visitant pues, comerços, visitant associacions, visitant empreses. Crec que al final, una de les coses que hem de tindre clar els polítics, jo no me passa com a l'alcalde, no tinguis la sort de saber de tot, És el que més sap d'economia, és el que més sap d'empresa, el que més sap de la religió, el que més sap de tot.
Tindria que estar content perquè sí, tindria sí, un sí. alcalde que...
Però jo ja li dic i anuncio als meus veïns que jo de tot no sé, no? Entonces, per a mi sí que és molt important escoltar a la gent que sap realment i que té els coneixements de cada un dels sectors, perquè això al final és el que ens aporta possibilitats de millorar la nostra ciutat, no? Escoltar, crec que és molt, molt important.
I per cert, què li pareix que en els centres de salut encara ens tinguin al carrer?
Pues és una altra de les coses que hem denunciat últimament des del Partit Popular, no? Així a Vila-real, damunt, desgraciadament, aquesta situació s'agreuja molt més, perquè seguim esperant el quart centre de salut, el centre de salut de Torremosa, que Compromís i el Partit Socialista, quan van arribar al govern de la Generalitat, van decidir tancar. Nosaltres, al mes de gener, li vam presentar una moció al plenari demanant que la Generalitat considerara urgent i prioritària aquesta actuació. L'alcalde es va dir que això no era necessari, van votar en contra perquè això anava a fer-se sí o sí. La realitat és que ha acabat ja les restriccions de la pandèmia i així seguim esperant que es traguen els llibres de la biblioteca desolades per a que se comenci aquesta reforma que permetria alleugerir aquestes llistes d'espera que, com tu dius, són intolerables, no? Que una cita en atenció primària, que és per a un problema que una persona té ara, s'estiguen donant cites per a tres setmanes vista, no? Jo crec que això no es pot tolerar. Ho hem vist també a l'Ajuntament de Vila-real, on ja comencen a atendre els veïns d'una altra manera, s'han posat ja cadires dins després de la denúncia del Partit Popular, la gent pot entrar i esperem que en sanitat passi el mateix, no? Però desgraciadament també van a passar molts mesos per a poder tindre aquest centre de salut en la nostra ciutat.
Adrián Casabó, president del Partit Popular de Vila-real, me fa l'efecte de que a vostè no li agrada molt este alcalde que té la ciutat.
Bueno, crec que lo bo, lo roïn que ha pogut aportar este alcalde ja ho ha fet. Acabarem en 12 anys de govern socialista i crec que és el moment d'un canvi que Vila-real necessita.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estás a la 92.2 FM.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Apareciste de la nada como una ráfaga de luz.
Bueno, i també ens hem assabentat en esta casa que entre el 18, del 18 al 20 hi haurà una reunió a Conca dels directors dels centres penitenciaris. I en dicha reunió possiblement se manifesten els treballadors d'estos centres penitenciaris. Però perquè ens explique millor tenim a Moisés Hernández, ell és delegat sindical del CESIF de les presons de Castelló. Buenos días, Moisés.
Hola, buenos días, Susana.
En esta reunión que ellos supongo que hablarán y compartirán las cosas que les ocurre en cada provincia a los centros penitenciarios, tendría que tener también en cuenta o al menos llevar una recopilación de todo lo que ha venido ocurriendo en cada provincia. Por ejemplo, en la de Castellón deberían llevar la recopilación que usted tiene, porque que sepamos en Castellón 1 y en Castellón 2, desde enero, ¿cuántas cosas han sucedido?
Bueno, pues como bien sabe usted, pues ahora sí a bote pronto y por ser lo más reciente, pues han sido los tres incendios que hemos sufrido en el centro penitenciario de Albocácer 2, con un incendio, uno de ellos que provocó la muerte de un interno y la intoxicación pues de cinco funcionarios por humo. Agresiones, pues bueno, tenemos todos los días en todos los centros penitenciarios de España. Agresiones muy graves, pues que prácticamente en la mayoría de los casos están saliendo gratis al interno, porque como ya he explicado muchas veces, no somos agente de la autoridad. A nosotros se nos agrede y a lo mejor al interno le queda una sanción administrativa en vez de una penal, como si esa agresión se le comete a un policía. Esas sanciones administrativas quedan desvirtuadas y muchas veces, en la mayoría de los casos, los internos ni cumplen o quedan pues contenidas de vacías de contenido. Entonces, ese es uno de los motivos porque nosotros, pues, como bien has indicado, en la reunión de directores que va a tener lugar en Cuenca, nosotros nos vamos a manifestar. Yo espero que los directores planteen en esa reunión, delante del secretario general de instituciones penitenciarias y del ministro Fernando Marlaska, todas las carencias. En Albucarse son muchas, pues falta de personal, falta de medios, tenemos el tema de la limpieza que no lo tenemos solucionado, también tenemos el tema retributivo, que estamos cobrando una diferencia por de más de 500 euros menos con otros compañeros de otras comunidades autónomas, pues Cataluña y País Vasco. Entonces nosotros entendemos que a igual trabajo, pues igual salario.
Además de la falta de personal, estamos hablando de falta de personal, por ejemplo, sanitario, donde a los internos se les da el medicamento los viernes, el medicamento que se tienen que administrar ellos poco a poco, y si no lo administran bien, las consecuencias son del personal, o sea, de ustedes.
Sí, ayer mismo estaba trabajando en Albucaster y tuvimos una intensificación, un módulo de un interno por ingerir pastillas. Los centros penitenciarios y sobre todo las enfermerías están haciendo la labor de psiquiátricos. Se está dispensando una sanidad deficiente a la población reclusa. Cabe decir pues que las competencias de sanidad las tienen que asumir las comunidades autónomas. Hay una ley que así lo dice, pero no se está cumpliendo. Los centros penitenciarios se están convirtiendo en geriátricos, en psiquiátricos y con la falta de medios. Si nosotros estuviéramos allí, pues bueno, pues, auxiliares de enfermería, pues para dar la medicación todos los días y hacer un control más exhaustivo, pues muchas de estas situaciones se paliarían. Ahora mismo pues tenemos 3 médicos para una población de 1.000 reclusos. Una población que, como ya sabemos todos, es muy peculiar, con patologías de todo tipo y múltiples, muy complicadas, son pacientes muy especiales. 3 médicos no llegan al trabajo. Entonces, nuestra función, que es la reeducación y la reinserción, pues no se está viendo cumplida, porque falta tratamiento, faltan psicólogos. Y esa falta de tratamiento pues redunda en la otra pata de la mesa, que es el tratamiento. O sea, sin tratamiento no hay seguridad y sin seguridad no hay tratamiento. Y esos son los problemas que tenemos.
Esta es una de las cosas que hemos comentado muchas veces, bueno, además de la ropa que es inadecuada por completo también para ustedes, que es algo que supongo que también se abordará, porque yo entiendo que esta reunión será para abordar todo este tipo de temas, ¿no?
Nosotros esperamos que los directores, pues esa reunión no sea para vanagloriarse lo bien que lo hacen ellos en sus centros, sea para exponer las problemáticas que hay en sus centros y la que tienen sus trabajadores. Como bien ha dicho, el tema del uniforme, nosotros apagamos fuegos con un uniforme pues que, bueno, que como he dicho muchas veces, nos pueden equivocar con un trabajador de un banco. O sea, tenemos unos zapatos, tenemos un calzado que cuando actuamos en una celda para apagar un fuego, se derriten las suelas. Vamos con una camisa de algodón, con un pantalón de tergal, no tenemos cazadoras ignífugas ni los conocimientos para actuar en ese tipo de situaciones que son especialmente graves y problemáticas. Un incendio es peligroso en todos los sitios, pero evidentemente en un módulo de aislamiento con internos muy peligrosos, humo por todas las partes, son situaciones de alta tensión y la verdad que siempre lo vuelvo a decir, lo diré siempre, que la gran profesionalidad de la plantilla, el compañerismo, pues hace que el trabajo vaya saliendo día a día. Y esto, el día que falle, pues la institución no, pues acabará peor de lo que está. Pero hay que destacar la profesionalidad siempre del compañero.
Una plantilla que está mermada, no se cumple la plantilla que está establecida por ley.
No, evidentemente no. Las RPTs están sin cumplir. Nos encontramos muchas veces que tenemos a un funcionario para atender a 100 internos. Uh-huh. Eso, claro, pues cuando estás haciendo unas funciones, estás dejando de hacer otras. También tenemos una gran carga burocrática administrativa dentro de los módulos, que redunda en la falta luego de una vigilancia constante y seguida, porque tenemos que hacer otra labor administrativa que también es muy importante, pero esa falta de medios y de personal pues nos hace que sea muy complicada. Tenemos una ley orgánica general penitenciaria del 79, estamos en el 2021, cualquier ciudadano puede entender lo que han evolucionado vida en todos estos años. Y en prisiones pues estamos anclados con esa ley del 1979.
Y una pregunta que yo me hice en el momento que supe que iban a haber una reunión de directores de centros penitenciarios, ¿no habrá un representante de los sindicatos, de cada sindicato, dentro de esa reunión?
Ojalá nosotros pudiéramos estar allí y delante del ministro y de los directores, porque los directores son sabedores de nada, son sabedores de la problemática. Ojalá nos dejaran asistir a esa reunión y plantearlo. Para ellos son unas jornadas, pues bueno, pues sí, de trabajo, pero un poco festivas. Los centros penitenciarios no se gestionan con tablas Excel ni con escritos. O sea, los centros penitenciarios hay que conocerlos en los patios, en los módulos, en los diales, en las distintas instancias. Usted mañana va al Bucaser y, por ejemplo, con el tema de la limpieza, pues ve lo sucias que están las instalaciones por la falta de limpieza, los problemas que tenemos, y hay que gestionar sobre el terreno, no sobre los despachos de Madrid, en una reunión que es para decir, y bueno, pues para vanagloriarse, como he repetido antes, de lo bien que hacen la gestión. Bueno, la gestión hay que verla in situ, no desde los despachos, porque yo sé que en Madrid los despachos los tienen limpios, pero nosotros tenemos nuestras instalaciones que estamos cogiendo el mocho y la fregona, pues un poco para tener aquello medio decente.
Y claro, sabe, a veces yo supongo que no les está permitido, pero a lo mejor sería conveniente publicar fotos y que saliera a la luz pública lo que ellos intentan decir que funciona, como por ejemplo la limpieza, claro, en una prisión.
Estamos sufriendo la persecución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Ahora mismo CESID está gestionando expedientes disciplinarios de funcionarios. Un poco por contar la situación que está viviendo las prisiones. O sea, es que estamos perseguidos, sabemos por nuestra profesionalidad que hay datos que no se pueden revelar, pero evidentemente pues tenemos respeto a la hora de publicar cosas, porque estamos todo el día, bueno, pues con la Inquisición, que es la secretaria general, y nos están expedientando. Pero bueno, cualquier persona se puede imaginar lo que es una instalación obsoleta, antigua, con mobiliario desfasado y sin limpieza. Entonces, la situación es caótica. Lo que pasa, que vuelvo a repetir, es que pues, siempre los funcionarios siempre damos un paso más, pero estamos ya, esta situación, Susana la conoce muy bien, y estamos muy cansados. Y esto no lo quiero decir, lo voy a decir así fríamente: hasta que no ocurra una desgracia de un funcionario, pues ojalá no ocurra una desgracia mayor, pues no, las autoridades y el ministro pues no va a reaccionar.
¿Sabe lo que ocurre? Que manda narices que en una democracia se expediente a un funcionario porque no pueda contar la verdad. Esto es increíble, ¿sabe usted? Es increíble.
Sí, es así. Nosotros entendemos que hay cosas que no se pueden contar y cosas que no se deben hacer. Evidentemente somos profesionales y lo sabemos, pero estamos siguiendo una persecución por parte de la Secretaría General por dar a conocer a la ciudadanía nuestra institución, que es una institución de la que estamos muy orgullosos de formar parte, porque creemos, y es así, hacemos una gran labor para la sociedad. Reinsertamos a mucha gente a la que se puede reinsertar, y damos seguridad a la ciudadanía cuando están cumpliendo en nuestros centros penitenciarios gente que ha asesinado, gente que ha hecho violaciones, gente que es un peligro, y nosotros las estamos allí reteniendo, pero pues sin medios, sin información y sin nada. Y estamos haciendo una labor muy importante y no se nos está valorando.
Moisés Hernández, delegado del CESIF Prisiones de Castellón, muchas gracias por haber entrado y buenos días.
Muchas gracias, Susana, por darnos voz a los funcionarios de Castellón.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Agricultor, acabar con la mosca de la fruta nunca fue tan fácil. Agricultor, solo 5 litros de agua y 1 litro de Spintorcebo para tratar 10 anegadas. Con Spintorcebo, válido en agricultura ecológica, diga adiós a la mosca en cítricos y olivo. Y además regalo seguro por la compra de 5 litros. Distribuido por Agromaestrat. Pídalo en su sitio habitual de compra.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal. Punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Si tens més de 64 anys i vols mantenir-te en forma, apunta't a Robust3, un programa d'exercici físic amb el que milloraràs la mobilitat, la coordinació, l'equilibri i la qualitat de vida. Inscriu-te en fundacióncaixarural.org o en el punt d'atenció del centre social de 10 a 1 i de 5 a 8. Mantén-te en forma amb Robust3.
La moda és estilo, arte, colores, tendències. La moda és caqui. Marcas como Luillo, Donna Karan Sport, Anigi Bai, Pepe Jeans o Cupid Killer. Viste con distinción en Kaki Moda Joven. Calle Colón 1, Villarreal.
I ara en Ràdio Vila-real tenim a representants del Frente Obrero. En este cas tenim a Carmen López, que ve de València, a Eric Carbonell, que ve d'Almenara, i a Sergio Molada, que és d'ací, de la ciutat de Vila-real, on està ubicada la emissora. Molt bon dia, Carmen.
Buenos días.
Buenos días, Eric.
Buenos días.
I també a Sergio, muy buenos días.
Bon dia.
Mire, yo fui a buscar quién eran y fui a su página y ustedes se denominan o se ustedes dicen que son precisamente los únicos que van a traer un movimiento político que representa a los trabajadores en este país. También dicen que tienen una misión, que es reconstruir el movimiento obrero en España. Dicen ustedes que para recuperar la soberanía nacional española y así construir la República Popular y Federal, que asegurará un futuro de conquista para los trabajadores. Y también un frente amplio de trabajadores con multitud de organizaciones y voluntarios que integrarán y harán crecer al Frente Obrero día tras día con esfuerzo y sacrificio. Esto es como ustedes se definen.
Sí, efectivamente. Nosotros creemos que pues la izquierda actual ha abandonado completamente el trabajo de base, el trabajo militante, y nosotros es lo que queremos recuperar, y recuperarlo pues atacando un poco a los responsables de la situación actual en España, de la situación de cada vez unas peores condiciones laborales, de unas condiciones pues cada vez peores del país, y buscar unos responsables, no protegernos en enemigos abstractos ni hablar de pues supuestos problemas que la clase trabajadora no tiene, como hablar de pues enemigos climáticos al aire o feminismos que no llegan a ningún puerto, y hablar de responsables concretos de los problemas que tiene este país y pues dar una solución a todos los problemas que tiene la clase trabajadora.
En este caso es un partido muy joven, de hecho aún no se ha hecho ni siquiera el primer congreso que lo fundará. ¿Este congreso está previsto más o menos para?
Para finales de este año, principios del siguiente. Todavía no está cerrado cuándo va a ser la fecha ni el sitio exactamente, pero la idea es esa. Nosotros tenemos poco más de dos años de existencia. Y aún así, pues hemos logrado, a base de lo que mencionabas antes, trabajo militante sacrificado, lograr implantarnos en casi todas las provincias de España, que eso es algo inusual siendo un partido tan joven.
Pero, ¿sabe usted? A mí esto me recuerda al movimiento del 15M, al nacimiento de Unidas Podemos, es decir, ¿es como se vuelve a repetir esta historia?
No. Yo entiendo que Podemos surge en una época en la que España pues estaba viviendo una crisis profunda de empeoramiento de muchas de las condiciones y obviamente pues se dieron muchísimas movilizaciones de los trabajadores, no sé, cualquiera que haya vivido el 15M de primera mano y desde abajo, pues veía que surgieron muchísimas organizaciones, muchísimas manifestaciones, huelgas, y yo creo que Podemos precisamente pues aprovechó todo ese auge de conflictividad propio de una crisis en el país para apoltronarse en la política y para derivar toda esa lucha a algo totalmente institucional.
Claro, porque en este caso yo le he dicho Unidas Podemos, pero realmente fue Podemos porque en este caso Unidas era de Izquierda Unida, que también puede ser un poco los principios que tienen ustedes, ¿no?
Bueno, nosotros no...
También venía de la clase trabajadora, también defendían el sistema obrero, es decir... en realidad, por eso me recuerdan tanto a Unidos Podemos. ¿No nos vamos a encontrar con la misma historia? Eso es lo que les pregunto.
Bueno, es que a poco que nos conoces, uh-huh. Te das cuenta de que somos algo completamente diferente a Podemos. O sea, Podemos pues puede tener un discurso que a primera vista puede parecer revolucionario, te va a hablar de cambios que parecen totalmente radicales, pero rascas un poco y es para nada, y al final y al cabo lo que han acabado de hacer es pues defender lo que es este sistema. Y como tú dices, no solo Podemos, es Unidas Podemos y son miembros de otros partidos que también supuestamente son de izquierdas, como puede ser Izquierda Unida o como puede ser el PCE, y que ya han demostrado con sus políticas que no defienden realmente los intereses de la clase trabajadora. No sé, lo vemos por ejemplo con los ERTEs, que al fin y al cabo han sido rescatar empresas, lo vemos con una posición débil con el tema de la electricidad, lo vemos con el tema de vivienda, que yo creo que al final todas las propuestas que hacen pues son para frenar un poco lo que es esa transformación profunda que hace falta en España. No sé, en el tema de la vivienda se ve muy bien que ahora mismo pues están dándole mucho bombo. Uh-huh. Y hablan de regular la vivienda, hablan de dar muchas ayudas a los alquileres. Uh-huh. Y nuestra posición es contraria en el sentido de que nosotros tenemos una posición valiente contra las empresas que de verdad son propietarias de todas esas viviendas. Uh-huh. Para nosotros, con regular no basta. O sea, decir que hay que regular la vivienda en España es mentir a la clase trabajadora. O sea, lo que hace falta es expropiar vivienda, porque la mayor parte de esas viviendas vacías están en manos pues de fondos buitre, de grandes bancos. Y claro, hablar de expropiar pues supone colocarte en una posición peligrosa en política.
Miren, yo no sé, claro, es que lo que ocurre, Carmen, en este caso es que tenemos a Eric y a Sergio que aún no han intervenido. Me gustaría que ahora, con las cosas que les voy a leer, los puntos que ustedes hacen hincapié, fueran dando su punto de vista. Por ejemplo, ustedes tienen varios puntos muy marcados, que uno de ellos, el primero, dice: derrocamiento de la monarquía, salida de la Unión Europea, de la OTAN y expulsión de todos los agentes imperialistas del país, comenzando con las bases de la OTAN y Gibraltar. Eric.
Bueno, por ejemplo, el tema de Gibraltar, si nosotros lo que volvemos es recuperar la soberanía nacional. Uh-huh. Això requereix una defensa, igual que en les bases militars d'Estats Units. Tu quina defensa vas a tindre contra gens imperialistes com ho és Anglaterra i com ho és Estats Units, tenint-lo dins del teu país?
I algo que se li ha quedat en el tinter, Sergio, el derrocament de la monarquia.
Bueno, no, solo hay que ver estos últimos años lo que está pasando con la monarquía, con los escándalos que están teniendo, y que bueno, que yo creo que la gente, el obrero, ha llegado a un punto que se está conformando con lo que hay. Uh-huh. Y no hace nada por solucionarlo. Cuando hablo del obrero hablo de los partidos que están en el sistema.
Carmen, establecimiento de una República Federal Popular y encaminada al socialismo. Ustedes me hablan de encaminada al socialismo. El Partido Socialista existe.
Claro, el Partido Socialista existe, pero de socialista solo tiene el nombre. O sea, yo creo que es un partido completamente liberal. No hay más que ver todo el proceso que se viene dando desde Felipe González. Y es un partido pues que se ha dedicado a hacer cosas como privatizar la energía, que vi hace poco la entrevista del PP. Privatizar la electricidad, se ha dedicado a, por ejemplo, la reforma laboral también, que ha sido un duro golpe para los trabajadores en este país, a llevar una serie de políticas que de socialistas tienen pocas. Nosotros cuando hablamos de transformación de España y colocamos todos esos puntos en nuestro programa, nosotros entendemos que para luchar por todos esos puntos, como la monarquía, como, o sea, derrocar la monarquía, recuperar la soberanía nacional, salirse de la Unión Europea, nosotros entendemos que esa transformación no va a venir de una manera fácil, por decirlo de alguna manera.
En este caso, ustedes piden industrializar el país y nacionalizar los sectores estratégicos, ¿no? Usted lo que me quería decir era eso.
Sí.
La reforma agraria. Expropiaciones a los grandes terratenientes, es decir, se acabó el lobby agrario, ¿no?
Claro. Yo creo que España debería...
¿Ustedes saben que da mucho miedo eso de la expropiación? Porque, claro, usted tiene una casa, ¿no, Carmen?
Sí, claro.
Y si alguien le dijera, se la vamos a expropiar porque usted, esta casa es muy grande para usted, usted con una habitación tiene bastante.
Hombre, es que nosotros no apostamos por expropiación a particulares, nosotros apostamos por expropiar a grandes empresas. De hecho, estamos hablando del campo, o sea, ¿cuántos campos hay en España que no se cultivan, que están en manos de terratenientes, que tienen esas tierras desde hace siglos, y que no se cultivan también en parte porque reciben subvenciones millonarias de la Unión Europea?
¿Sabe lo que ocurre? Que aquí nos pilla un pelín lejos, porque aquí, la, no, bueno, o sí, esta, este es, a lo mejor si habláramos de Andalucía, por ejemplo, donde sí que reciben muchísimas subvenciones, lo entenderíamos. Vamos a otro punto donde a lo mejor lo... Hay más cosas en común aquí en la provincia.
De todas formas...
Eric, ¿me estabas diciendo?
Perdona, bueno, sí, queda Jun, pero no queda tan Jun. Voy a decir, ¿qué pasa, por ejemplo, en el terme de Chilches? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a aprobar un PAI cuando estaba el PP? ¿Se va a expropiar a todo el mundo? Donaba igual que pudiera la tierra con que no. Y ahora esas terres están en manos de bancos y en bancos de ni nada más ni nada menos que el presidente del Real Madrid. ¿Aún está ese PAI? ¿Todo el camp perdut? Total chenqueisanse, ¿y qué?
Sí, el
y
que
no
pasa...
Queda, no queda tan, tan yo, no. Eso se podría expropiar perfectamente.
Claro. Y otra cosa, es que aquí el campo sí que cobra importancia, porque cuando hablamos de expropiar a esos grandes propietarios, no solo pasa por expropiar y ya está, sino por una tecnificación del campo profunda, de mejora de las condiciones laborales dentro del campo.
Bueno, aquí, en este caso solamente con las subvenciones, y más ahora en este momento sí que de Europa van a venir un montón de subvenciones que si bien gestionadas, yo creo que harían muy buen papel, ¿no? Que, al menos es lo que imagino.
Europa, perdona, Europa diu que cal prohibir les ETTs en el campo. Europa diu que cal respectar el conveni, per exemple, en el cas dels jornalers de la taronja, que està el preu de la caixa a més de 2 euros i n'hi ha treballadors que estan cobrant-lo a 1 euro, si aplega. Europa no diu això. I Europa podrà oferir moltes ajudes i el que vulguis, però generalment també sempre va per a l'agricultor, per al xicotet i mitjà agricultor, que ara mateix estan en peu de guerra, que jo ho entenc, lo de la defensa de la taronja i tal, però els jornalers...
Una altra cosa que també quería hablar con ustedes es la finalización del imperialismo español, dicen, que se solucione la cuestión de Canarias, Ceuta y Melilla y que se colabore activamente en la resolución del problema del Sáhara.
Bueno, nosotros creemos que con el Sáhara tenemos una responsabilidad histórica. Les dejamos abandonados completamente frente al gobierno marroquí, que es un gobierno, es una monarquía absolutista horrible, que no solo explota a los propios trabajadores marroquíes, sino que se dedica a practicar el colonialismo más terrible con el pueblo saharaui. Llevan décadas viviendo en campos de concentración y creemos que ya es hora de dar un puño en la mesa con el tema del Sáhara y exigir al Estado que les dé pues una independencia que sea real.
Hacemos una pausa de publicidad y continuamos.
Estás a la 92.2 FM.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopistia.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
I continuem així en Ràdio Vila-real. Recordem que tenim els militants del Frente Obrer, representants de València, Almenara, Vila-real. Ens hem quedat en un altre punt que encara no hem abordat. Ens hem quedat en el problema del Sàhara, ja hem vist el seu punt de vista. I ara anem a parlar d'un que és un dels més polèmics. L'amnistia política per a tots els presos polítics. Per a tots.
Sí, es que ¿qué país queremos transformar si en este país se encarcela a gente por sus ideas políticas? O sea, en este país es innegable que hay represión. Obviamente no es una represión al nivel de otros países como puede ser Turquía, pero existe y se ha visto pues con tuiteros, con cantantes, que no quiere decir que nosotros compartamos su línea política. Pero no sé, en nuestro partido se ha dado casos de represión. Hace un par de años nuestro secretario general estuvo en la cárcel precisamente por oponerse al gobierno turco y al gobierno sirio y al Estado Islámico allí en Siria y por luchar a favor de la liberación del pueblo kurdo.
Claro, pero cuando nosotros oímos, el ciudadano de a pie oye la amnistía a todos los presos políticos, entre esos presos políticos también hay gente que ha asesinado.
Claro, pero
cuando se le quita la vida a alguien, se está asesinando.
Claro, hombre, es que aquí hay que diferenciar entre lo que es terrorismo individual y lo que es luchar por tus principios y por tus ideas políticas. Y de todas formas, también habría que recalcar, porque si hablamos de asesinatos políticos por parte de grupos del gobierno, también se han dado a cabo asesinatos por política. No sé, tenemos aquí el ejemplo de los GAL, del PSOE.
Sí, sí, no, yo no estoy diferenciando, es decir, un asesinato es un asesinato, es quitar la vida a alguien. Y ustedes lo que reivindican aquí es amnistía a los presos políticos en función del delito que hagan.
No, amnistía a los presos políticos que han llevado a cabo una lucha política, que han sido encarcelados por afiliación, por defender ciertas ideas. No estamos hablando de delitos de asesinato ni de violación, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuando hablamos de amnistía política, hablamos de lucha contra la represión. Y nosotros, pues te decía antes, y nosotros todas las propuestas que hacemos en España de luchar contra las grandes empresas y tal, pues requieren métodos que llevan a que consiste pues en huelgas generales, en movilizaciones, en una serie de,
claro,
de acciones que requieren luchar contra la represión, que requieren cierta...
Explicado de esa manera, llegamos a entenderlo. Es decir, ustedes lo que no quieren es que si hay una injusticia en un en cualquier empresa y los trabajadores deciden manifestarse porque es que no pueden más, es que no aguantan más, no hayan, en ese caso, no se lleven a la gente a una prisión donde, claro... Luego, dentro de ese centro penitenciario hay de todo.
Sí. O sea, los centros penitenciarios en España son una barbaridad. O sea, y no hay más que ver el número de personas que reinciden en los delitos, y también hay que ver y ver un poco qué porcentaje de presos que están en las prisiones están allí pues por hurtos menores, por más que nada por necesidad, más que por un delito grave. Yo creo que en España hace falta pues transformar el sistema penitenciario que tenemos actualmente y toda esa gente que está ahí pues por necesidad, de verdad ayudarla a reintegrarla en la sociedad, no como ahora. Y bueno, si nos ponemos a hablar de las prisiones, pues se puede hablar también de la medicación que reciben los presos, de todos los chanchullos que tienen los funcionarios de prisiones, de las empresas que están dentro de las prisiones y utilizan a los presos como mano de obra barata.
Claro, pues yo creo que este punto se les ha quedado corto, y en este caso sería revisiones de los centros penitenciarios también, ¿eh? Luego tienen un séptimo punto donde ponen una apuesta firme por la resolución del problema de la cuestión nacional mediante el derecho a la autodeterminación y la apuesta por una España que sea una unión voluntaria de pueblos. Uh-huh. Ese tema es muy importante, sobre todo porque ahora que todo el mundo se ha hecho mayor de edad y que ya hace un poco de tiempo que, aunque seamos una democracia joven, ya tenemos derecho a opinar, aportarnos cosas que aún no nos hayan dicho.
Bueno, nosotros creemos que, y bueno, la posición del derecho a autodeterminación tampoco es algo que viene de nuevas, lo defendían muchos partidos de izquierdas antes.
¿Antes cuándo se refiere, Carmen?
Pues partidos en la transición, incluso durante la guerra civil, quiero decir, es una reivindicación de izquierdas la lucha por una república popular y federal. Pero creemos que se ha perdido y que los partidos de izquierdas pues se dejan chantajear muchas veces por los partidos independentistas, y nosotros apostamos pues realmente por un país donde los pueblos pues estén unidos, pero no de manera forzosa como plantea el PP. Es que para mí el PP lo que ha sido una fábrica de independentistas, prácticamente, de ir allí y reprimir a sangre y fuego a manifestantes que eran pues ancianas, niños, estudiantes.
O sea, por ejemplo, usted lo del País Valenciano, nada de nada, ¿no?
No, nosotros no somos nacionalistas, creemos que el nacionalismo sirve a una serie de empresarios que tienen sus intereses aquí dentro de la comunidad y en Cataluña. Y nosotros apostamos por el derecho de autodeterminación, entendido como que como dejar a esos pueblos y a esa clase trabajadora, a esos territorios, decidir libremente. Pero nosotros no vamos a dejar de trabajar por concienciar a la gente de que la unión voluntaria en España es necesaria.
Aquí, en Villarreal, el día 23, a las 5:30 de la tarde, que es sábado, se hará la presentación del Frente Obrero. ¿Es así, Sergio?
Sí. Tenemos fecha para el sábado 23 en Casa del Mundina a las 5:30 de la tarde.
Supongo que vendrá pues gente de distintas partes de la Comunidad Valenciana. No sé si fuera de la Comunidad Valenciana vendrá alguien. Carmen, no tengo ni idea.
Sí, bueno, yo acudiré a la presentación. Uh-huh. Y de otras zonas de la comarca también vendrán de Lavall, vendrán de Castellón también. Y al fin y al cabo, pues somos un partido que es unitario, ¿sabes? De verdad.
Claro, al final ustedes solos han ido uniéndose. Por eso le decía yo que si a la presentación de aquí, del Frente Obrero en Villarreal, vendría gente de otras comunidades autónomas. Es decir, imagínese pues gente de Madrid, de Aragón, de... No sé si tienen conocimiento de que asistiera alguien más.
Bueno, principalmente de la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Porque ya Madrid y tal pues pilla un poco lejos. Pero sí, la idea es que la gente del pueblo venga y conozca nuestra línea política y conozca el trabajo que realizamos ya en Villarreal.
Ninguno de ustedes, imagino, tiene cargos políticos. No han tenido cargos políticos actualmente, me refiero. Hayan tenido cargos políticos, ni hayan estado vinculados a ningún otro partido. No. Porque otra cosa que también ocurre es aquello de la gente que va haciendo saltos de un partido a otro, o que se va radicalizando o que se va moderando, que también ocurre, ¿eh?
Sí, yo nunca he tenido un cargo político. A ver, soy una persona joven, pero aunque sea joven, llevo como militante en política desde hace bastante tiempo, desde que tenía prácticamente 18 años. Y bueno, cuando digo que somos un partido con militancia de base, es que es verdad. Yo empecé en bancos de alimentos, en plataformas de vivienda, en sindicatos estudiantiles, y el Frente Obrero precisamente... bueno, ahora es algo más formal y más organizado como partido político, pero nace de una coordinadora que aglutinaba todas estas organizaciones y todos estos colectivos que ya realizaban una labor social y política dentro de los barrios, centros de trabajo, centros de estudios, y que nos dimos cuenta de que pues esa izquierda del sistema que decimos había abandonado completamente a los trabajadores y que hacía falta un programa político firme y un proyecto para este país.
O sea, que en las próximas elecciones tenemos un nuevo partido político que puede optar a representar a la ciudadanía en el Congreso. Por lo tanto, tendremos alguien más a quien que tendrá su propia papeleta para que se le pueda votar. Sí, es así, ¿no?
Efectivamente. También, si me dejas hacer el inciso, es el tema de las elecciones. Claro, para nosotros las elecciones son un altavoz más. Es que gente te conozca, que gente conozca tu proyecto y lo que quieres hacer por España, ¿no? Pero son un medio más para llegar a la gente. Nosotros creemos que ese cambio transformador que hablamos en nuestro programa no va a venir por unas elecciones, va a venir pues por la organización de la clase trabajadora y por la lucha enconada de todos los trabajadores.
Totalmente. Pues muchas gracias a ti, Carmen López, por haber venido desde Valencia, también a Eric Carbonell, por haber venido desde Almenara, y a Sergio Molada, que no ha tenido que desplazarse tanto, pero sí que tendrá una, yo creo que una labor muy importante, porque esta ciudad es una ciudad grande y para aglutinar a gente, yo lógicamente creo que el sábado tiene una gran labor, ¿eh? Recordar que el día 23 en la Casa de Esmundina habrá la presentación y que en febrero creemos que será el próximo congreso, el primer congreso, que será el congreso fundacional del Frente Obrero. Muchas gracias por haber venido a los tres.
Gracias a ti, Susana.
Gracias a ti por darnos voz. También.
Que es lo importante, al final sí. Y al cabo, los medios de comunicación están para eso. Ustedes pongan sus ideas y luego ya el ciudadano decide.
Sí. Y al fin y al cabo se aprecia que la labor de información que hay detrás, que no muchos periodistas la llevan a cabo. Y gracias por darnos a conocer aquí en Villarreal.
Espero hablar muchas veces con usted, Carmen. Y cuando haga algo que... fíjese, esto está grabado, ¿eh? Esto se quedará.
Sí.
Se lo podamos volver a mostrar y que usted siga en la línea que ha empezado.
Llevo ya unos cuantos años con esta línea, así que...
Muchas gracias a los tres.
A ti.
A ti.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Crec que no hi ha persona espanyola i en el món que no hagi cantat aquesta meravellosa cançó de Hijo de la Luna de Mecano, no? I és que justament avui anem a parlar del poble gitano, no? I qui per a parlar-nos d'aquesta cultura? Pues el nostre company Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia.
La veritat és que és molt curiós perquè sempre ens adonem, no?, com si sapiguérem molt d'ells, però que poquet sabem dels gitanos, no?
Jo crec que popularment se'n sap poquet perquè han estat sempre un poble perseguit, marginat, i per tant els estudis sobre el poble gitano, etnologia, tradicions, història, cultura, llengua, que tenen una llengua pròpia també, ara parlarem, doncs han estat escassos. I el que vull una miqueta reivindicar, doncs que aprofundim en el poble gitano, perquè som veïns nostres de Villarreal, eh?
Clar,
ens trobem a si baix de l'estudi, a la ràdio han vingut més d'una vegada, i per tant formen part del que és la vida de la nostra ciutat.
Però parlem exactament de què és aquesta minoria, no?
Bé, el poble gitano, poble de Rom, també es coneix així, romanís, és un grup ètnic que viu principalment a l'Europa del Sud, l'Est, Orient Mitjà, Turquia, Estats Units i Amèrica Llatina. Sempre s'ha dit que la major part provenia de les regions índies de Punjab i Rajasthan, i que en un moment donat van emigrar cap a Europa i el nord d'Àfrica per Iran al voltant de l'any 1050. I també és curiós que en cada zona n'hi ha uns noms, no?, específics per a denominar-los. Així sempre s'ha utilitzat la paraula calé per a referir-se a la persona i caló per a referir-se a la llengua pròpia del poble gitano espanyol.
Sí, la veritat és que el nom de gitano també ha estat un poc a debat, no?, en els últims temps, Santi.
Això ha passat en tot això del llenguatge, diguem-ne, respectuós, en les minories, doncs que les paraules que tenen una connotació negativa, doncs la proposta és deixar-les d'utilitzar, i en este cas la proposta era fer servir el poble de Rom. Dins del mateix poble gitano n'hi ha gent a favor i n'hi ha gent en contra, no? I n'hi ha gent, per exemple, a favor de canviar el significat i no la paraula. És a dir, seguir fent servir la paraula gitano, però que canvie la visió de la societat i, per tant, el significat, la connotació negativa que en molts casos, malauradament, ha tingut, no? Un altre dels noms curiosos és el de Lulis, que és el nom que li donaven a Pèrsia als gitanos. I de vegades ens han confós amb el Luristan, que és un altre poble diferent. Però
sí.
Hi ha moltíssims noms per a aquest poble.
I com apareix aquest poble exactament? Perquè jo crec que ningú sap ben bé d'on venen, no?
Hi ha hagut moltes explicacions, algunes fantàstiques, altres més científiques. Una de les tradicions que es parla sobre l'origen és que eren 4.000 músics, que són descendents de 4.000 músics enviats al rei Sassànida. El Sassànida és el Pèrsia, no? Barangot pel rei Xangal. Molts poetes els cites i es parla també de la seva pell fosca, allà a Pèrsia. És curiós, el nom que havia comentat abans, el de Lulis,
sí,
ve de la ciutat d'Alor, que és on estarien estos músics per tradició, i també se li hauria donat este nom, el de Lulis, als gitanos. Però ahir a tota la zona d'Iran se'ls ha donat molts altres noms, fixa't: Kirishmals, Gaodaris, Karajis, Kaolis, Kablis,
sí.
Haramis, etcètera, etcètera. És a dir, que és un nom, és un poble amb molts noms,
I el nom de gitano, que és el més escampat, d'on ve exactament?
Bé, sempre s'ha explicat, i tenim textos al respecte, que procedís de gitano, perquè al segle XV es pensava que els gitanos venien d'Egipte o de l'Egipte menor, una regió d'Àsia menor. De fet, els reis catòlics, en la seva pragmàtica que van promulgar a Medina del Campo el 1499, els anomenen així, egipcians. N'hi ha un text que tenim així, que és: los egipcianos que caminan vagando por nuestros reinos y señoríos. I parla d'ells i diu egipcianos. Per tant, que això també ha donat peu a curiositats, perquè després, quan s'escampa des d'Espanya cap a Europa, per este origen hipotètic d'Egipte, els hongaresos els anomenen faraonepes, és a dir, faraons.
Clar, que és molt curiós,
I venien d'Egipte, doncs eren faraons,
sí,
no?
Sí. I quines són els altres països que els coneixen d'altres maneres, no?, amb altres noms?
Sí, en altres països, en el nostre també, un dels més curiosos és el de Zingars, en castellà Zingaros.
Sí.
Hi ha un autor del qual li ha parlat algunes vegades que va escriure un llibre que tenia este títol, i és Jorgito l'Inglés, Jorge Borrow. Després llegirem un text d'ell perquè és curiosíssim. És un evangelitzador que arriba així al segle XIX, i ell volia traduir els evangelis a la llengua dels gitanos, I a banda de fer els evangelis en la llengua dels gitanos, o la traducció, doncs fa un llibre parlant dels zíngaros. Este home era traductor i se dedicava a estudiar idiomes per a, diguem, coordinar la traducció dels evangelis que feia la societat bíblica anglesa a molts idiomes als quals no s'havia traduït encara d'Europa. És que és curiosíssim, Jorge Borrow arriba a anar-se'n a viure en els gitanos per a poder aprendre millor la seva llengua i fa la vida d'un gitano qualsevol, un senyor anglès protestant, en ple segle d'Eneu, a l'Espanya profunda.
Sí.
La paraula cíngaro en alemany és zigeuner, val? I en hongarès també s'utilitza, però no és un nom que agrada molt a la majoria dels gitanos perquè recorda als camps de concentració nazis en els quals se'ls posava a banda del triangle marró invertit en la zeta de gitano, gitano en alemany, per això,
sí,
perquè
sí,
és zigeuner amb zeta. Una altra de les paraules és bohemis.
Vendria d'això dels descendents de músics, no? Un poquet.
Efectivament. És aquesta, diguem-ne, aquesta relació en la música, bohemis, i també, històricament, perquè els gitanos europeus en el segle XV van entrar a través d'un salconduit del rei de Bohèmia. En aquell moment existia aquest regne, ara ja no existís en aquest nom, i per tant este és un dels noms tradicionals que trobem en valencià, en francès i en occità. És curiós perquè del poble gitano hi ha hagut fins i tot anàlisis genètiques per determinar-ne l'origen. Hi ha coses que no s'han acabat d'explicar mai, com quines van ser les causes de la migració entorn al segle X, per què es van quedar un temps a Pèrsia. Sí que tenim dades del recorregut que van fer fins a arribar a les nostres terres i a la resta d'Europa, a Latinoamèrica, però hi ha alguns moments, com l'episodi del segle X, que no se'n coneix massa bé. Però el que sí que se sap és que n'hi ha com diverses branques, no?
Sí.
Una se'n va cap a l'Europa central i una altra se'n va, per exemple, cap al nord d'Àfrica. Després una se distribuís cap a l'est i l'altra cap a l'oest. També una cosa que és curiosa és que la població local realment amb els gitanos va tindre una bona relació fins al segle XV. És a dir, que convivíem de manera, entre cometes, normal. Però a partir del segle XVI és quan aquesta relació comença a fer-se malbé. Ho dic per la comparació que hi ha hagut sovint amb el poble jueu, però diguem-ne que la relació de marginació, de persecució contra els gitanos és una miqueta més tardana, però també s'assembla moltíssim.
Clar, sí, sí.
Les característiques nòmades són, és evident, en tot el món, perquè per causa dels problemes d'integració, de seguir les seues pròpies regles, després parlarem d'això també, doncs això provoca que els vagin expulsant d'allà on estan i que els vagin perseguint severament, com els jueus. Però bé, avui en dia fins i tot tenen un reconeixement a l'estat espanyol. El Congrés dels Diputats ha reconegut el poble gitano recentment, tampoc és una cosa de fa molts anys.
Ja. Però també és veritat que algo molt característic d'ells és la seua llengua, no, Santi?
La seua llengua a Espanya és el caló. I ahí ens hauríem de fer una pregunta. Qui és el que parla en els gitanos?
Clar.
És un sociolecte, és a dir, és com l'anglès de la comunitat afroamericana, però dels gitanos espanyols, és una llengua. Doncs bé, per a il·lustrar-ho, doncs vaig a llegir un parell de frases. Una és en caló, és a dir, en el dialecte gitano espanyol. Una altra és en la llengua gitana estàndard. I vos explicaré això perquè és molt curiós. Gràcies a la societat bíblica anglesa, perquè sempre per il·lustrar certes coses fantàstiques han de vindre de fora, a veure si algú s'ho apunta i tot això. Bé, en el parlar gitano del segle XIX, este és l'Evangeli de Sant Joan traduït per Jorgito l'Inglés, George Borrow.
M'encanta el Jorgito l'Inglés,
era el seu mal nom sí, perquè sí. És que és un home curiosíssim, fa un llibre de viatges per molts pobles d'Espanya, se'n va a viure en els gitanos, el detenen, l'empresonen, porta bíblies i el pillen, és supercuriós. Bé, en el capítol 9 de l'Evangeli de Sant Lluc, que va traduir Borrow, diu: "Y arqueando a os duique apóstoles, Les niños hoy silo y potestad opresares os vengues y que chivelasen lacho merdipenes, que vol dir, y juntando a sus 12 discípulos, les dio virtud y potestad sobre todos los demonios y que sanasen enfermedades. Uh-huh. Si me he escoltat en el caló, se intuía alguna cosa, porque ya una miqueta més de barrecha, ¿no?, en el castellà.
Sí, 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 totalment.
Ara, en el estàndard, este seria. O Jesús chidia, pades duies, discípulen, tadia l'enxorta, agataripe, tedranen, suaco, llevolonen, etc. No s'entén res, ¿no?
No.
Esta és la llengua gitana, ¿eh?
Sí, 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 molt curiosa, molt curiosa.
I d'on ve esta llengua?
Clar, perquè
és una llengua tan peculiar i tan diferent. Parlem de l'euskera, que no té res a veure, això.
Sí, sí, sí.
Haureu sentit que no té res a veure tampoc. És
clar,
completament diferent, no? Bé, un estudi de l'any 1859 que va publicar la revista Nature suggerís que el romaní estaria relacionat amb el singalès, que encara es parla avui en dia a Sri Lanka, que és una república insular al sud d'Índia. Imagina des d'on...
Ja, sí, o sigui, no som conscients des d'on venen, no?
El que sí que se sap cert és que, a banda de la relació amb aquesta llengua, per tant seria algun dialecte en origen, que després els gitanos, a mesura que han anat vagant i canviant de països, clar, han anat assumint, han anat adquirint paraules de tots els llocs per on han passat. Però això és complicadíssim, perquè quan la societat bíblica es planteja traduir el Nou Testament a la llengua romaner, quin estàndard agafa? El de Bulgària? El de Romania? Té en compte el d'Espanya? Aleshores, els lingüistes van intentar tindre una miqueta en compte tot i fer una espècie de llengua, entre cometes, artificial, però purament gitana. Això és una autèntica obra d'art, no? Se sap que té relació en el sànscrit. La mateixa paraula romaní ve del gitano rom, que hem dit abans que significa home. És curiós perquè n'hi ha 7 dialectes, com les 7 esglésies, després parlarem de l'apocalipsis.
Sí.
El balcànic, el galès, el finès, el cinte, el romungro, que és el de Romania, justament, el bàltic, i després estan les anomenades altres variants, una de les quals és el caló, que és on, diguem-ne, la llengua gitana s'ha diluït més amb la llengua d'arribada. Després parlarem una miqueta de les causes, perquè això va ser precisament per la extremadament forta persecució que van patir al nostre país. No sé si alguna vegada t'has plantejat que tu també dius paraules gitanes.
No, no m'ho he plantejat, però me les vas a contar, veritat?
Sí, a veure. En valencià i en castellà hi han paraules que venen del romaní. Una és busnó, que vol dir home o dona. Els calés, que això ho diuen molt els catalans, que vol dir diners, això és pura llengua gitana. Fer pudor és fer catipen,
sí,
està en el diccionari també. Cruspir-se, una cosa és menjar-la, no sé si ho has sentit.
Això. No, això no, però la que ve de darrere sí.
Dinyar-la és morir-se.
Sí, sí.
Guinyar-la també és morir-se, és el mateix origen. Jalar.
Sí, totalment.
Te ho has jalat, te ho has menjat.
Sí, sí.
Pallo. Claro,
sí,
els paios són els no gitanos, que en origen vol dir persona desconeguda.
Sí.
La pipa, la pistola.
Sí.
Esta suposa que també. I xavó, d'ahí de xaval, que vol dir xicuelo o xicuela. En castellà diem xaval i en valencià també diem xaval, que és xicuelo o xicuela. I n'hi ha moltíssimes més, però...
Sí.
Us he portat algunes per no avorrir-vos massa.
Sí, però és veritat que parlant de tota la trajectòria del poble gitano, és veritat que se me ve al cap, no?, que és la mateixa història que han patit els jueus, no?
Els jueus, el que van patir la persecució, normalment s'anomena pogrom. Això ve del rus, que és un verb que significa destruir, sembrar el caos. I sembla ser que en el segle XIX, el tsar Alexandre II va ser assassinat a Sant Petersburg i s'acusa falsament als jueus. Aleshores s'organitza una gran persecució per acabar amb els jueus, van matar a moltíssims, i això acaba provocant la fugida de 2 milions de jueus cap als Estats Units. Haureu vist moltes pel·lícules de jueus als Estats Units. Una cosa curiosa, moltes vegades pense que es jutja injustament la forma de viure tancada, diferent dels jueus, I caldria fer una miqueta de sociologia. Quan tu has perseguit a un grup de gent o a una persona durant molt de temps i li has fet tot tipus de tropelies, de persecucions, l'has assassinat, l'has empresonat, t'has burlat, el que no vas esperar és que una societat a la que li fas això s'obriga en canal.
Clar, clar.
És que es tanque sobre si mateixa, no cal ser un sociòleg per a deduir això, no? Bé, també se li ha anomenat al pogrom jueu Holocaust o Shoah. Però el pogrom dels gitanos també té un nom i és el de Porraimos. Porraimos, que en romaní significa devastació, igual que la Shoah jueva.
Sí, sí.
El problema dels gitanos és que mai han tingut un president d'un país com Israel. Té el seu president ni un representant, perquè encara que siguin un poble, i jo diria fins i tot una nació, tenen bandera pròpia, no tenen una terra on tindre representants, ministres, etc. El Porraimos gitano, segons algunes estimacions, con Jan Hancock, que és director del programa d'estudis romaní a la Universitat de Texas, podria arribar a 1,5 milió de víctimes, de gitanos assassinats pels nazis per l'únic, entre cometes, crim de ser gitano.
Pues bé, Santi, amb aquest mal sabor de boca un poquet, no? Ens detenim perquè anem a parlar després de l'espai de publicitat del poble gitano, pues, a la nostra Vila Real.
Estàs a la 92.2 FM.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Bé, i després d'aquest espai publicitari, tornem amb Santi Cortés, perquè avui estem fent un recorregut per els orígens del poble gitano. I anem a parlar, pues, quina relació té aquest poble amb Vila-real, Santi.
Doncs bé, els gitanos a Vila-real vos els trobareu al mercat, a la cafeteria, als instituts, a la universitat. Us els trobareu a qualsevol lloc, però sí que és veritat que caldria dir-ho que les diferents administracions, tant l'anterior de fa més de 10 anys com aquesta, he de dir que ha tingut una sensibilitat especial pels veïns de tradició gitana, del poble gitano de Vila-real. Que podria ser millor, podria anar a més, sí, però en altres pobles ni tan sols ha existit. Jo crec que el nostre s'ha preocupat prou, i simplement això, doncs, tot es pot millorar, però crec que hi ha hagut a Vila-real una gran sensibilitat per aquest tema.
Però a més és que jo crec que una de les coses que més curiositat, Santi, ens porta del poble gitano és la seva religiositat, no?
I tant. Per això hauríem de parlar de moltíssimes coses.
Sí, sí.
D'una curiosa conversió massiva del poble gitano a l'església evangèlica durant el segle XX. És el que se coneix com a l'església de Filadèlfia. Ahí hi ha dos personatges, que seria l'Ecosec, Clement l'Ecosec, i l'hermano Emiliano, a Espanya. Este germà, el Clement l'Ecosec, va néixer al 1921 en Tefiagat, i va tindre prou anys, no? El 2001 va faltar. Ell era un pastor pentecostal que hi va ser el fundador de la missió evangèlica dels gitanos de França, que s'anomenava Vida i Llum. És curiós perquè el poble gitano a la nostra ciutat té una capelleta, sí, que està a prop del pont de Santa Quitèria. Jo m'han convidat i he pogut estar alguna vegada amb ells, no? L'Ecosec era d'una família bretona, catòlica, molt pobra, i per tant ell via que era doblement marginat per ser bretó i per ser gitano. Ja sabeu que els bretons parlen una llengua minoritària a França, una cosa com el valencià, que no sempre ha estat molt ben considerada. A ell se li suma la llengua pròpia dels gitanos, el fet de ser gitano també, doncs és una barreja
important, no?
Important. Sí. Son pare era pescador, el van mutilar en la Primera Guerra Mundial, crec que li faltava una cama o una cosa així. I aleshores l'Ecosec va conèixer la misèria, la malaltia, el rebuig, el menyspreu, sí, com a bretó i com a gitano. Així ell entenia millor el patiment que molts dels seus companys de gitanos doncs, estaven patint, no?
Sí, sí, sí.
Ell se convertís a l'Església Evangèlica en una de les rames, curiós, pentecostal, que doncs va fer una campanya en el Havre, i ahí és on ell se va convertir. No?
Sí.
Este moviment és curiós perquè l'Església Evangèlica Pentecostal, per exemple, a Vila-real continua existint, però no té una missió concreta en els gitanos. El que sí que té és la mateixa doctrina, perquè és la mateixa església o rama de l'Església Evangèlica. Poc després, l'Ecosec se fa pastor en una església de Lille, i ell, en aquesta església o a través d'aquesta església, doncs es va dedicar a atendre famílies gitanes necessitades. Després funda una església evangèlica a Rennes, l'ajuda d'un anglès que se diu Douglas Scott. Ahir a Brest comença un ministeri, diguem-ne, de dins d'aquesta església a favor dels gitanos, perquè un gran grup de gitanos conversos venen a dir-li que hi ha pastors que es neguen a batejar-los. Yeah. I clar, li diu que això no pot ser, vull dir, se'ls ha de batejar, si ells volen, si s'han convertit, doncs no ha d'haver problema. Doncs jo vaig a dedicar-me als gitanos.
Sí.
Vaig a batejar-los, això és un sacrilegi, i no batejar-los, i vaig a, diguem-ne, fer una missió als gitanos.
Uh-huh.
La majoria de gitanos, ell contava que era analfabeta, sense mestres, i ell els bateja, els ensenya a llegir i a escriure per a poder llegir la Bíblia com és la tradició evangèlica des de la seva fundació. Sempre creuen que ser analfabet no és bo perquè aleshores no pots llegir la Bíblia, per tant, primer és alfabetitzar la gent. Aleshores ja està barreja des del principi, des dels inicis, entre treball social i treball evangelitzador o evangèlic, no? Després, en la rama de l'Ecosec és molt, entre cometes, espectacular. Es dediquen a fer curacions, profecies, que moltes vegades aquesta barreja també m'ha cridat l'atenció, perquè no sé si teniu en la ment la típica imatge d'una gitana que t'endevina el futur.
Sí.
Doncs en aquesta tradició cristiana, doncs, tu pots profetitzar, clar, però desapareix tot això de la bruixeria i tal, i es transforma en una espècie de característica de l'Església Evangèlica.
Sí.
És molt curiós. Bé, totes aquestes conversions en massa doncs fan que ells facin convencions, una de les quals les fa un pastor que s'anomena Mans, i arriben a perseguir-los la gendarmeria francesa, perquè clar, ahir apleguen a tantíssims gitanos que allò doncs pensen que se'ls en va de les mans. També és curiosa la persecució durant el franquisme a l'església de Filadèlfia pel mateix motiu.
Sí, sí.
I l'església de Filadèlfia, una de les persones que més coneixereu és Peret, Pere Cubell i Calaf, que cantava allò de No estava muerto, estava de parranda.
Sí, sí, sí.
És un compositor de Nia Gitana, i ell va ser pastor d'aquesta església durant molts anys.
Sí, sí.
I va escriure moltes cançons en el seu peculiar ritme de rumba catalana i tot això.
I continuant parlant un poc dels orígens, Santi, sí que és veritat que hi ha algunes persones que diuen que venen d'una tribu perduda d'Israel.
Això te diuen en la boca petita.
Sí.
És un pastor, Lizardo Cano Monte, que ell doncs diu que la tesi està de Sri Lanka, doncs no, diu que no, ja està. Mm. I aleshores doncs Israel tenia 12 tribus, de les quals 10 es van perdre i van desaparèixer, i el pastor Lizardo el que diu és que només jueus i gitanos han vagat per el món perseguits i s'han escampat. I compara moltes de les lleis que apareixen en l'Antic Testament dels jueus en les tradicions mil·lenàries gitanes. I això sí que coincidís que en ell, que qualsevol veuria que les coincidències són sorprenents.
Sí, sí, sí.
I el respecte que tenen a la tradició de la seva llei és que és tal qual el dels jueus.
Sí,
eh?
Sí.
Però bé, en fi, això és una tesi d'este pastor.
Sí, però és veritat que m'ha fet molta gràcia quan has dit que eren descendents de 4.000 músics, no? Perquè jo pense que la música sempre ha sigut molt arraigada, no?, al poble gitano, sobretot en ese flamenc que tenim així a la nostra Espanya, no?
Sí, de fet diuen que la paraula la porten justament els gitanos. Doncs podríem parlar del cantar gitano de Federico García sí. Lorca i coses així, no? Perquè diuen que ells venien de Flandes, van vindre a Espanya des de Flandes. Esa és una de les hipòtesis en el temps de Carles Quint. I d'ahí vindria el seu nom, no? Però vaja, és una miqueta estrany perquè el ball, diuen que el nom va eixir més bé a partir del segle XIX. Una de les altres teories és que vindria de flama, i una cosa flamante és una cosa que agafes amb passió, i per tant podria tindre una arrel germànic, Però el que sí que és cert és que el flamenc és propi dels gitanos. Moltes vegades passa en molts països als quals ells van que aquest país adopta la cultura gitana i d'alguna manera la roba, la furta, perquè sí. La fa com si fora seua.
Sí, home, ja te dic jo que el flamenc és molt nostre, no? Sí, per exemple, sí. No?
Però i gràcies als gitanos.
Sí, clar. I seguint amb el poble gitano a Vila-real, sí. Santi...
Jo no sé si hauríem de citar o no, però a veure, en alguna ocasió ell recorda bé un veí d'esta ciutat que em va convidar a la boda de la seva filla i ells ho fan en un restaurant de Vila-real que és l'Alaska, ho puc dir, que es veu que sempre els tracta molt bé i ells estan molt contents i va ser ahir, no? I ahir van ser totes aquestes tradicions que millor haureu vist a la tele, però que vistes d'un amic, d'un veí de la ciutat, jo crec que es veuen una altra perspectiva. Fan el seu culte, el culte evangèlic, i després a continuació ve la tradició esta. A mi em va cridar l'atenció, era com una espècie de catarsi quan començaven a engarrar-se les camises, la matriarca aquella en el mocador, destacant la virginitat de la persona que s'havia casat, i em va semblar tota una espècie de poesia al que és el respecte pels costums, per les tradicions pròpies, I sí que voldria acabar amb un apunt.
Sí.
La nostra ciutat veïna, Castelló, té encara un carrer dedicat al marquès de l'Ensenada, que era un assassí en sèrie de gitanos, perquè ens entenguem. Este home, que va viure al segle XVIII, en l'autorització del Borbó Fernando VI, va organitzar una operació secreta que van executar molt bé, que s'anomena Gran Redada o Prisión General de Gitanos. Ahí van detindre entre 9.000 i 12.000 gitanos, i els que eren més grans de 7 anys els encadenaven, els internaven en arsenals, els ficaven a treballs forçats, les dones i els xiquets en presons, en fàbriques, es van confiscar els poquets béns que podien tindre, i l'acció va acabar en 1763, i alguns la coneixen com un dels primers genocidis moderns, sistemàtics, contra el poble gitano.
Sí, molt represaliat i molt desconegut, no? La seva persecució des dels seus orígens, Santi. La veritat és que ha sigut un programa meravellós per honrar, no?, la seva presència a la nostra societat.
Jo sí que voldria acabar en una reflexió, i és que integració no és diluir-se com una nina de sal. La integració és una altra cosa. I després, en l'Església Evangèlica de Filadèlfia, que per a ells ha representat un orgull, és a dir, a partir d'ahir no tenen un país, però tenen uns representants, tenen algú que es preocupa, que treballa, que fa aquestes traduccions que hem llegit així, i això és el que d'alguna manera necessitem, que es treballi, perquè integrar no és diluir com les nines de sal, és una cosa completament diferent, i subratllar i valorar tota la història del poble gitano que ha estat convivint amb nosaltres durant segles ja.
Com sempre, Santi, un plaer, i dis-mos tu en quina cançó anem a acabar.
Bé, doncs anem a acabar en una cançó de Marino, que és un pastor de l'Església de Filadèlfia, que canta, i això, si visiteu l'Església de Filadèlfia a Vila-real i som molt oberts, doncs podreu sentir que bonico, que preciós que canten el seu flamenc, el seu cant gitano, com canta en esta cançó el pastor Marino.
Pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo. Señor,
donde quiera que voy diré que soy, soy cristiano evangélico. No me avergüenzo, no, no me avergüenzo, no, porque es poder de Dios. Señor, dame fuerzas para seguir. Señor, en tus manos mi vida está.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Ja està ací la Fira d'Onda. Torna la festa al carrer des de l'emoció i la responsabilitat. Del 22 al 31 d'octubre gaudeix dels encierros de Cerrils, dels concerts de Rosalén, Hombres G i Boicot, d'espectacles infantils, teatres, matxa, música al carrer i de la millor gastronomia. Consulta tota la programació en www.onda.es. Ajuntament d'Onda. A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564. Bé, arribem a les 2 en punt per acomiadar. Aquesta setmana que ha sigut un poc estranya, no? De repente arribàvem un dilluns, tornàvem a tindre festa, però bé, ara ja sí que sí, avui és divendres i acabem. Passen tots vostès un bon cap de setmana perquè hi ha festa a tot arreu, eh? Que si al Mas Sobra, que si Nules, i la setmana que ve ja han escoltat que a Onda, i sinó que vagin a agafar forces perquè anem a acabar octubre d'allò més bé. Així que ens retrobem dilluns, com sempre, a les 12, així, a Ràdio Villarreal. Fins dilluns! Són igual que tu, igual que tu, igual que tu, mares igual que tu. Hay distintos mares, son